de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Impressionant el partit. Quina alegria, tu. Impressionant.
D'aquesta manera van vibrar. Alguns ho van fer des de la distància. Dissabte, aquí a Ràdio Sabadell, amb una gesta realment històrica del Natació Sabadell. Per primer cop, l'Astralpool és campió d'un títol continental masculí. I quina manera de fer-ho. 11-5, amb Edu Lorrio estel·lar, espectacular, sota pals, remuntant els dos gols de l'anada a Sicília i amb una piscina de Canllong, la gran, no la bombonera, no la de 33, sinó la olímpica, plena de gom a gom. El partit d'abans d'ahir contra el Telimar Palermo ja és història, i no és que estigui utilitzant la dita típica dient allò de ja forma part del passat, ja és història, sinó que literalment és una fita històrica, un èxit sense precedents que avui valorem aquí, a l'estudi de Ràdio Sabadell, amb els principals protagonistes.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
El control de so un dia més, el Toni González. Avui, a més, l'entrevista amb els dos protagonistes de l'Astralpool Natació Sabadell, enregistrada en vídeo també pel Roger Benet. Comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Barcelona s'ha proclamat campió de la Copa del Rei d'handbol per 9a vegada consecutiva i 26a en el global. El Granollers va plantar cara a la final, jugada en Antequera, anant per davant en el marcador fins a falta de 10 minuts. Al final, victòria blaugrana, 30-26. Sergio Higuita ha guanyat la Volta a Catalunya. El colombià va acabar 16 segons per davant de l'equatorià Richard Carapaz a la general, després d'una última etapa ahir a Montjuïc que es va adjudicar l'italià Andrea Baggioli. Barcelona serà la seu de la Copa Amèrica de Vela del 2024. El Joventut va guanyar ahir el derbi contra el Barcelona per 83-72 a l'ACB. A segona divisió, triomf del Girona 0-1 al camp del segon, l'Almeria. L'equip de Mitchell és quart classificat. Max Verstappen es va endur ahir el Gran Premi de Fórmula 1 d'Aràbia per davant dels Ferrari, de Leclerc i de Sainz. I Paula Badosa és virtualment la número 3 del rànquing mundial de tennis després de plantar-se als vuitens de Miami, guanyant a Putintseva. La seva rival ara serà la txeca Fruitvitova. I aquí a casa...
Què es comenta la recepció?
Us parlava de dos protagonistes. Tindrem aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell d'aquí uns segons a l'Edu Lorrio, el porter i heroi en aquesta final de l'Eurocup, i també a l'entrenador de l'Astralpool masculí, Quim Colet, a la segona part del programa. Avui tindrem el triomf del Sabadell ahir a San Fernando i també l'ascens del Mercantil.
L'actualitat de la primera ref.
5 dels 10 partits del grup 2 van acabar amb empat. Sé que Munitis no hi pensa i que no vol sentir-ne parlar, però ara mateix la situació del Sabadell és la següent. A 5 del play-off, que marca el San Fernando, i 5 per sobre del Sevilla Atlético, que és qui marca el descens. Per cert, una dada curiosa. Juntament amb Montoro del Dux, Pol Moreno és l'únic jugador de camp que ha jugat tots els partits i tots els minuts a la primera ref. En els dos grups es trencarà aquesta estadística davant del Sanse, ja que l'ex Arlequinat, ara central del Racing de Santander, el líder de l'altre grup, complirà sanció.
La notícia curiosa.
Dues històries de salut. La primera, l'àrbitre internacional romanès de futbol, Ovidiu Hategan, ha patit un infart després del seu entrenament físic avui preparant el Mundial del Qatar, pel qual estava preseleccionat. Entre d'altres, va xiular ara fa poques setmanes l'Atlético de Madrid-Manchester United de Champions. I de l'altra, Eriksen va tornar a jugar amb Dinamarca després d'haver patit una aturada cardíaca en plena Eurocopa l'estiu passat, i en la reestrena, amb la seva selecció, va marcar contra els Països Baixos en una de les primeres pilotes que va tocar.
I a les xarxes socials.
És un dels temes que portarà cua, segur, i que ve del postpartit d'ahir a l'Iberoamericano. Luis Kissinger, el president del San Fernando, després de la roda de premsa incendiària, criticant l'actitud arbitral, encara anava calent després, amb el mòbil a les mans, i va publicar una història a Instagram amb el moment del colpeig de Callejón, assenyalant a Pedro Benito en el segon gol invalidat i preguntant: fora de joc?
Avui celebra el seu aniversari
una llegenda del centre d'esports, ni més ni menys que capità Lino Gutiérrez.
L'enquesta.
I per acabar, si voleu triar, si voleu dir-hi la vostra, el millor del centre d'esports ahir a Terres Gaditanes, el millor d'aquest San Fernando Centre d'Esports, MVP946 és l'etiqueta que heu de fer servir a Twitter per dir-hi la vostra abans de les dues.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell. Miss Worldwide, let's celebrate. Yeah.
Mai s'havia utilitzat també allò del Celebrate en un postpartit aquí a Ràdio Sabadell. Pau Vitori, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, com estem?
Les emocions bé o com ho portes?
Sí, ara ho parlàvem aquí fora de micròfons, que hem recuperat la veu fins i tot, i amb la sensació, una mena de déjà vu del que vam viure el 2019 amb la Final Four de l'Eurolliga, en el mateix escenari, en un partit que també va ser apoteòsic. Allà van ser 5 minuts màgics. Aquí va ser tot el partit, eh? Va sortir, tot rodó, tot rodat des del primer minut. Per tant, la sensació aquella de viure un dia històric.
Fa patxoc ara mateix, l'estudi 1 de Ràdio Sabadell. Acaba d'entrar Edu Lorrio amb un trofeu que fa una il·lusió tremenda, eh?
Saps què em recorda una mica?
A mi a l'Eurolliga de bàsquet.
A mi el paveter de Barcelona 92.
També podia ser.
De l'estadi olímpic de... Sí, Lluís Companys.
Què fem? El saludem, arrenquem, com ho fem, Pau Vitori? Presenta'ns, home waterpolo de la casa, aquí a dos herois, ara mateix que ha guanyat l'Eurocup. Sí,
ni que sigui per introduir-los, ja que els tenim aquí asseguts, el tècnic que ha fet possible el primer títol europeu de la història de l'estralpul masculí, el Quim Colet. Què tal, Quim? Benvingut.
Molt bé. Moltes gràcies per convidar-me.
I a l'MVP de la final, ho vaig posar a les xarxes, però ho torno a dir, quin partit que es va cascar. Edu Lorrio, què tal, com estàs?
Hola, què tal, molt bé.
Hi ha una estadística brutal. Jo, des de la distància, com sap el Pau, a mi em va tocar viatjar just en el moment del partit que estava volant cap a terres andaluses per fer el partit del centre d'esports. Vaig arribar allà amb el temps suficient de posar-me els auriculars i escoltar l'últim quart de partit. Pau, l'Edu va fer... 3 de cada 4 pilotes que li van xutar les va aturar.
Sí, un 75%, 15 de 20 en total. No era conscient, en el moment sí que la trans minàvem dient aturada de Dolorrio, una altra aturada de Dolorrio. Però clar, després llegia la crònica de la web oficial de l'Alent i parlava d'això, de 15 aturades amb 20 llançaments i d'un 75% d'efectivitat. Per tant, és que és brutal.
Per posar-nos en situació, havia de remuntar l'Estalpul Natació Sabadell 2 gols del partit d'anada a Sicília a Palerm, amb Escreixo va fer 11-5 i... Ens portes per començar un petit tastet del que vam escoltar dissabte abans d'anar allò a l'anàlisi ara més amb un punt de tranquil·litat, oi?
Sí. Va ser una festassa, un miler d'espectadors a la piscina de 50 metres de Can Llong. Al final del partit vam poder parlar amb gairebé tothom. I escoltem què deien, ni que sigui també per la importància, no? El capità Lalo López Escribano i el president del Club Natació Sabadell, el Claudi Martí.
És una recompensa a todos nosotros por nuestro trabajo, al esfuerzo de todos, del club en general. Creo que el Club Natación Sabadell se merecía un título europeo en el masculino y ha sido increíble el ambiente que hemos vivido aquí, ha sido precioso.
Crec que s'ha fet una mica de justícia i d'història i espero que sigui l'inici de molts més que puguin venir a base de treball, esforç i sacrifici de tots.
Ha muntat aquí el Roger Benet a l'estudi un set amb la pantalla gegant i és que se'm posava la pell de gallina d'escoltar l'emoció del Lalo, del president també, i teníem aquí el Quim i l'Edu girats directament cap a la pantalla veient passar les fotografies del Roger de l'altre dia. És que, bé, us ho pregunto als tres, és que feia molta patxoca, Quim, la piscina.
Excepcional. La veritat és que... Feia molts i molts i molts anys que no veia una piscina amb l'ambient, ja no solament plena, perquè, clar, sembla, estem acostumats, diguéssim, a la Bombonera, etcètera, etcètera, i quan l'omples, que s'ha omplert aquest any mateix amb la Copa del Rei, etcètera, però és una altra dimensió. veure tota la piscina plena, tots els nanos de les categories, etc, etc. I després, pues, bueno, l'equip va posar, diguéssim, també els ingredients perquè fos una festa total, no?
És que, Pau, ara et pregunto també pel palmarès i pel que suposa aquest primer títol de la història a Europa de l'equip masculí, però és que l'inici de partit ja va ser un cop sobre la taula, va ser un 4-0 de sortida al descans.
Sí, però va ser molt continuat, és a dir, no va ser un 4-0 ja al primer quart. De fet, el primer quart marca el Costa Verca al final, quan quedava un minut i poc, i van anar caient els gols de mica en mica, allò amb comptagotes, però sí que és veritat que la gran diferència és que el Telimar no marcava, ho intentava, però no marcava.
I bona part de culpa de l'Edu i de la seva defensa, evidentment, de tot el col·lectiu, però Edu, sempre suposo que el Quim l'heu escoltat moltes vegades dir allò de que important que és la defensa en el món del waterpolo, però és que queda demostrat quan arribes a la tornada d'una final europea al descans amb un 0 a l'electrònic del rival.
Totalmente, al final la defensa siempre es fundamental, pero lo es todavía más cuando vienes con un menos dos en contra. Al final eran nuestras opciones de estar en el partido, encajar muy pocos goles, intentar que ellos se agobiasen un poco y entrasen en esa precipitación y nosotros justo aprovechar ese momento, así que fue un partido tanto soñado como atípico, porque no es normal que en una competición europea, en una final, se están tanto tiempo sin encajar gol. Así que muy contento y muy feliz de ayudar al equipo.
Des de la distància, escoltant la narració del Pau Vituri i els comentaris tècnics i també eufòrics per moments del David Palma, de l'entrenador de l'equip femení que va fer l'analista a la retransmissió, és que un dels noms més repetits, i com a mostra això que escoltem ara, va ser el de Dolors Rio.
Queden 8 segons, pilota per fora, arribant a Max Irving, compta aquí a 2 metres, sense espai, la pilota, quina aturada de Dolors Rio! Quina aturada de Dolors Rio! Quina aturada de Dolors Rio! Absolutament a boca de canó! Quina aturada de Dolors Rio! Mare meva! I descans!
Impressionant! L'entrenador italià s'ha quedat amb una cara... Déu-n'hi-do.
El jugador del Telimar estava sol, a 2 metres de la porteria. Edu Lorrio.
Impressionant.
Vista repetida avui a la redacció, que l'estàvem veient, és una aturada d'escàndol, realment molt difícil de fer, Quim, aquesta, ja, per sí. Regalar-li una mica més les oïdes aquí a l'Edu.
No, està clar. L'actuació és increïble amb l'estadística, però l'estadística al final és una estadística. Però, clar, hi ha llançaments, hi ha situacions, a més, que es produeixen en un moment determinat, que això encara ho fa doncs molt més meritori, diguéssim.
Dèiem, el tema del palmarès és el primer trofeu continental masculí que té el Natació Sabadell. A les seves vitrines hi havia 5 Copes d'Europa femenines. Ara, aquest trofeu que tenim avui aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell, però és que, Pau, és el primer club català i espanyol, i tampoc és que hi hagin gaires més a tot arreu, que té títols continentals en nois i en noies.
Sí, i això parla molt bé també de l'aposta del Club Natació Sabadell, per totes dues seccions, perquè per tots dos equips, perquè no és fàcil i no hi ha massa exemples. El que dèiem, aquí a Catalunya i a Espanya, doncs és el primer club que ho fa, i en total és el setè de la història. Hi ha el Recco i la Roma a Itàlia, l'Olympiakos i el Buliakmeni a Grècia, el Honvéd d'Hongria i l'Sturm de Rússia. Per tant, selecte club al qual passa a formar part del Club Natació Sabadell.
Amb aquesta victòria que comentem avui i amb el Ramiro Veig, que tenies també un petit tastet del que havia dit en el postpartit.
Sí, li preguntàvem per aquesta... Ell, que és un defensor de boia argentí, gat vell, una paparra, no? Un jugador d'aquells que suposo que a tot entrenador li agrada tenir el seu equip. Li preguntàvem per aquesta defensa i comentava això.
Descomunal, y defendimos, sabíamos que si defendíamos bien se nos podía dar y no precipitarnos en ataques, tío, y bueno, acá estamos.
Doncs això.
Deia al principi, que no l'hem pogut escoltar del tot, que deia de locos, Edu, de locos lo atajó todo. Parlava també, deia el Ramiro, això, que a més heu compartit moltes hores, no? Veniu els dos de Mataró.
Sí, mira, ese es el primer año de Ramiro en el club. Estoy muy contento por él, al final... Su posición es un poco, a veces poco vistosa, y bueno, pues me alegro mucho por él, que también, por desgracia, le tocó vivir una situación en el partido de ida no muy favorable. Y bueno, pues me alegro que también que este éxito colectivo pues haya valido para resarcirnos un poquito del mal sabor de boca que tuvimos en el partido de ida.
Han passat 48 hores gairebé clavades, Quim, Edu, una es fa la idea ara ja, suposo que ho haureu celebrat amb qui toqui com toqui, i ara, a dos dies vista després, un pensa, és que tot el camí que hem fet fins ara, tota la feina feta, ja no aquesta temporada, sinó suposo que les vostres carreres té recompensa quan arriben trofeus com aquest, no?
Sí, i sempre ho hem estat comentant i amb l'equip érem molt conscients i molt repetitiu de dir és una oportunitat única perquè no saps quan podràs tornar a jugar una final i guanyar-la encara més difícil, no? Perquè moltes vegades arribes a una final i bueno, la història està. El club fa 10 anys va arribar a una final, no la va poder guanyar, han tingut que passar 10 anys i aquesta guanyar-la, però si no guanyes, potser passen 10 anys més i no jugues una final, o vés a saber, no? No saps com serà. I per tant, per tots nosaltres era molt important, tant pels jugadors com pel cos tècnic i pel club, evidentment.
Ara vaig amb tu, Edu. La final a la que citarà el Quim, allà es va perdre a Sabona de 5. És a dir, amb aquest marcador, l'11-5, sí, sí. També, evidentment és per parlar ara mateix, però amb el marcador que es va viure dissabte, també hauria estat suficient per remuntar aquells 5 gols de desavantatge contra el Rarinante Sabona. Insisteixo que és per parlar, perquè havia passat una dècada entremig, però la remuntada es va passar del menys 2 a aquesta diferència tan bèstia.
Sí, aquí queda la curiositat per la història. Fa una dècada va ser contra el Sabona, aquest cop un altre equip italià, i sí, estic totalment a la línia del que diu el Quim, perquè a diferència del femení, això és una constatació, el waterpolo masculí encara es mouen uns pressupostos astronòmics als quals és difícil arribar.
I al final, com deia el Sergi Cabanes en la prèvia, deia, és que estic fart de plates, és que tinc una altra oportunitat i aquesta no la penso desaprofitar. Edu, la celebració, la plantilla, fins a on es pugui explicar, com ha anat?
Pues molt bé, ha sido increíble, desde el segundo que terminó el partido hasta el día de hoy, que nos hemos levantado pues siguiendo escribiendo mensajes en el grupo de que eso ha sido una bomba, de que yo creo que somos conscientes más con el corazón que con la cabeza de lo que hemos hecho, porque al final es todo emociones lo que te salen, pero bueno, yo creo que como cuando pasan estas cosas en el deporte, con el paso del tiempo creo que lo vas apreciando un poquito más, cuando pasen las semanas, los meses y quizás algún año, dirás, joder, lo que hemos hecho, ¿sabes? Muy guapo.
La típica que encara estàs responent missatges, que se t'han acumulat en el mòbil, ¿o no?
Totalmente, mira, por desgracia en mi situación tengo una familia, no pude estar aquí, y bueno, pues al final también es muy bonito poder llamarles y que en mitad del trabajo pues te puedan decir, joder, pues muchas gracias, ¿sabes? Porque al final es un logro también de ellos, de toda la historia que hemos ido haciendo durante tantos años, de dedicación, de tiempo, de horas en el waterpolo, y por fin, como decía Sergi, tengo una medalla de oro.
És que, Pau, no us emocioneu ara, que m'esteu mirant tots amb els ulls gairebé plorosos, que em fareu aquí patir a meitat del directe. Dèiem, és que repassàvem una miqueta, ho feia l'altre dia el Roger, a través del que hem anat seguint, per exemple, amb les retransmissions de Twitch, aquí a Ràdio Sabadell, etcètera, a mesura que anava avançant aquesta aventura europea de l'equip, ja des de les lliguetes, Pau, després els famosos penals de Sabona, l'eliminatòria contra el CNB, és que ha estat un camí realment duríssim, eh?
De campió, d'aquells que conviden a pensar que tindrà un desenllaç com aquest, que és evident que s'han de treballar i s'ha de guanyar l'aigua, però ells ho recordaran millor que jo, que també feia allò grosso modo a través de les xarxes, però has de jugar dues fases de grups en una setmana de diferència. A totes dues fases de grups perds un partit i estàs contra les cordes. Ho acabes tirant endavant. Sabona, la tornada, 34 penals.
Sí, és que 34 allò penals. Va ser una bogeria. Allò va ser una bogeria.
17 penals per banda. És una autèntica barbaritat. La semifinal contra el CNB,
on allà fas un quart increïble, un 1-7 en atac, que és increïble, però el CNB s'acaba ficant a l'eliminatòria i aquí també t'ho posen molt, molt, molt complicat, no es decideix fins a l'últim minut. La trajectòria d'aquest equip és que dona, Quim, suposo, per fer un llibre gairebé del que ha estat aquesta competició.
Home, és una història d'una competició i d'un equip que, doncs, que val la pena, doncs, no sé si innovarà, evidentment, però és molt gran, perquè és que hi ha molts moments realment molt complicats. Per exemple, la segona lligueta és d'una duresa increïble. I fem un extraordinari partit el primer dia contra l'Ortigia de Siracusa, val? Però no ens tenim per empatar el partit, però al final l'acabem perdent d'un gol, i el dia següent et toca el Bassas, que ha organitzat ell la lligueta, i és un equip preparat per guanyar aquesta competició, per intentar començar a donar el salt a Champions. I clar, i els guanyem, un partit crec memorable. No sé si tant, potser per la dificultat, jo crec que no sé si el Bassas, jo crec que potser és millor equip, l'Edu, aviam quina opinió té, però aquell partit, deixar el Bassas a casa seva a 4 gols, a 4 gols i guanyar 4-6, jo crec que és el gran kit de, diguéssim, de tota la competició,
el, no? Punt d'inflexió,
el punt d'inflexió i el més complicat a sobre sense el Dusan Manisevic.
Cert, és veritat.
Que això era una dificultat encara molt, molt més per nosaltres. Som un equip molt jove, sense el Boia, diguéssim, de referència que hem incorporat aquest any, o sigui, molt, molt complicat, molt complicat, i ostres, i bueno, potser sí que ens mereixíem ser campions, i com així ha sigut.
És que al final, Adri, perdona, la final sense Fran Valera també, no oblidem,
sí, la jornada amb la selecció.
I després el que passa en els equips durant tota la temporada, que l'Edu mateix arribava, es va lesionar també contra el CNB, casos de Covid, molèsties, el Sergi amb el colze,
sí. Porta 3 setmanes...
Sí. Al final, Edu, la sensació, des de fora, la lectura que feia el Pau ara, no, de dir, si aquests han anat passant tots aquests obstacles, és que acabaran guanyant. Però des de dins tens, per exemple, la famosa última jugada d'Itàlia i penses, a veure si ara ens ofegarem aquí al costat de quan estem a punt de creuar el riu, no?
Pues sí, totalmente. Al final, como bien ha dicho Quim, para mí es el mejor partido de la temporada, el que hicimos contra Bassas, seguro. Si tengo que elegir un partido, hombre, por emoción elegiría la del sábado, pero por cabeza elegiría la del Bassas. Creo que ese partido, contra todo pronóstico, en su casa, contra un equipo hecho para ganar, con un presupuesto astronómico, le dejamos a 4 goles, con una sensación más o menos como la ayer, porque de los 4 goles, los últimos 2 se hicieron la falta de 2 minutos para el final. O sea, estuvimos mucho tiempo sin poder encajar, sin que encajásemos gol. Y bueno, al final la cosa ha ido, pues yo creo que por la fuerza del grupo, yendo, recorriendo su camino hasta llegar al partido que empatamos en casa con Savona, que como hemos comentado en la previa del partido de ida, luego volvimos a casa volvimos a su casa y... tiramos 34 penaltis, que ahora no estoy soñando con los penaltis, y hicimos un partido muy bueno contra CNB, tanto en la ida como en la vuelta. Es verdad que el tercer cuarto, como has dicho, cambia un poquito el rumbo del partido, porque estás en un +6, y al final eso, gestionarlo, pues no es del todo fácil, pero es verdad que luego en la vuelta hicimos un partido muy, muy bueno, en el que el rival era muy, muy bueno, y bueno, pues hemos llegado a la final con nuestras opciones. Creo que, por desgracia, creo que veníamos condicionados demasiado con el partido de ida, porque creo que tampoco la diferencia debía ser de 2 goles. Y bueno, la fuerza del grupo, a pesar de las lesiones, a pesar del COVID, a pesar de cualquier circunstancia externa al que es el propio juego, pudiese ocurrir, hemos ganado esta competición, creo que totalmente merecido.
Pau, per repassar currículums, que avui preparant l'entrevista estaves allò remenant dades, en el cas del currículum del Quim, Pau, és que és la cirereta al pastís, no? Podríem dir que és, sí, aquest títol.
Això ho vam comentar amb ell l'altre dia, no us va donar massa temps perquè començava també l'entrega de medalles, però sí, és que al final estem parlant que el Quim porta més de 3 dècades a les banquetes, ha passat pel Medi, per Barceloneta, als anys 90, ho comentàvem també Quim, per la selecció espanyola juvenil, per la júnior, havies estat campió del món, d'Europa, vaja, que subcampió d'Europa. La idea és que aquest títol segurament posa una, és el, la recompensa, no? Tota una llarga carrera al món de les banquetes al waterpolo.
Està clar que per mi hi ha dos àmbits diferents, no? A nivell de club, sens dubte, sens dubte. És l'èxit més gran de la meva carrera. Evidentment, a nivell d'equip nacional, etc, tant en júnior com inclús amb equip absoluts, doncs he viscut no guanyar, sí, guanyar un campionat del món júnior, molt al principi de la meva carrera, o sigui, estem parlant de l'any 91, imagina't, i això també és molt gran, no? Però a nivell de club, sens dubte que és una cirereta i bueno, i escolta'm, si pot ser, doncs d'aquí a que em retiri, doncs m'agradaria alguna altra cirereta, no? Això està clar.
És que al final a Madrid tenim una altra final en camí,
No, supercopa, no?
Assegurada. La Supercopa d'Europa s'ha de jugar, també.
Que no sé si serà també un reclam, fins i tot, de cara a la pròxima temporada de Dieppe, que som, ja no som un equip, entre cometes, dins del que deia abans el Pau, d'aquests pressupostos que es mouen a Europa petits, sinó que jugarem una Supercopa d'Europa, que es diu aviat, no?
Sí. Mira, aquest matí parlava, he estat amb el Xus Martín, i deia, ostres, ara, a veure la Final Eight, a veure quin equip, contra quin equip et toca jugar, És allò de dir, bueno, aviam contra quin toca jugar, no? Fent una mica també de, ostres, que realment serà un equip molt, molt, molt potent, però bueno, és una alegria, i també és més història per l'equip, més història pel club, i d'això, això és una mica l'esport, no? I
els... Qué bonito jugarlos.
Sí, clar, no? Claro.
Qué bonito.
I la Champions, també l'any que ve, no oblidem.
Sí, si s'acumulen aquí el repte, serà un any trepidant. Edu, en el teu cas, plata a dos europeus, Barcelona 2018, Budapest 2020, plata al Mundial de Guangzhou 2019, ja tocava, no, l'or?
Sí, totalmente. A nivel de selección, pues por desgracia no hemos podido conseguir el oro en estos pequeños periodo de éxito que ha tenido la selección. Y bueno, a nivel de club, pues por desgracia, o por suerte para el waterpolo catalán y español, hasta el Barceloneta siempre liderando el waterpolo, y bueno, pues al final las finales que has podido jugar te ha tocado perderlas siempre, al menos en mi caso. Así que es bonito también que el waterpolo europeo vea que en España hay otro club aparte del Barceloneta que opta a ganar títulos. Poner al Sabadell, al club, a la ciudad en la órbita europea es muy bonito y un orgullo tremendo para mí.
Deixa'm dir una cosa, perquè i vull posar en valor una cosa també, que és el títol que vam aconseguir l'any passat de la Supercopa. Està clar que és un títol menor, que no té absolutament res a veure amb un títol europeu, està clar. Però per la història, diguéssim, del club i del mateix equip, que, bueno, hem anat apostant i progressivament, doncs, anar millorant, etc, doncs també, o sigui, aquell títol el vam guanyar, eliminant a una semifinal a Barceloneta i després amb molta pressió, perquè després d'eliminar el Barceloneta, encara que juguéssim a casa amb el Barcelona, que és un excel·lent equip, doncs, bueno, jo m'agradaria posar un valor també a aquell títol. Evidentment, cada un al seu nivell, no té res a veure aquest trofeu, no? que el de la Supercopa, però bueno, també crec que pel club també va ser molt important, perquè va ser també a Can Llong, tant a l'equip masculí com al femení vam fer el doblet allà, i crec que tot això, bueno, també hi ha que apreciar-ho, no? I torno a repetir, no és comparable ni molt menys, però ho vull posar en valor, perquè no, en aquell moment, ostres, ho vam estar comentant amb l'equip, amb els jugadors. Quants jugadors espanyols han guanyat un títol que no sigui amb els colors del Barceloneta? O sigui, no formant part, doncs en sortien molt pocs, i aleshores també té molt de valor, no?
I a la piscina de 50, per cert, que és, ja, sí, ja és talismà.
Sí, la veritat és que ja és talismà. Sí. Encara haurem de canviar en aquest, bueno, sentit de...
Ell us ho va comentar, l'Edu, justament el veu entrevistar, quan el veu entrevistar...
Antes de la final,
amb el Sergi, amb el Sergi dels dos, i deia, ostres, la Bombonera i tal, no? I ell ho comentava, no? Bueno, al final, el títol que han guanyat, l'últim títol que han guanyat, passat, o el, doncs aquest grup el vam guanyar a dalt, no? Ara, es va posar tots els ingredients, a més, perquè fos el que va ser, no?
Per rematar-ho, Pau, és que estem anant molt més enllà, perquè evidentment la cita ho requeria, que si Supercopa, que si Champions, etc. Però és que tenim un playoff contra el CNB, també, ara.
Sí, dimecres. De fet, el Barceloneta s'ha classificat ja, mentrestant, per la final, ha guanyat el Terrassa per la Via Ràpida, però que queda un playoff duríssim, que és que això no s'ha acabat encara.
Totalmente, estamos a dos días de jugar en la semifinal de Liga contra el Barcelona otra vez, otro partido más, y bueno, yo desde, al final esto es el deporte, al final es ganar y volver a ganar, y tienes la oportunidad en tres días, y más en una semifinal de Liga, que al final es otro título en juego, así que yo personalmente ya estoy en modo semifinal de Liga, en modo competición otra vez, disfrutando todavía de la resaca del título, pero con la mente puesta ya en el partido de miércoles.
Us tindran ganes per això, Quim?
Sí, clar, evidentment. No, normal, però també nosaltres tenim ganes, o sigui, això no ens farà treure la gana d'intentar-los guanyar. Ells han quedat davant nostre també a la Lliga, per tant nosaltres també tenim ganes de guanyar.
Doncs Quim Colet, Edu Lorrio, que és un plaer que haveu vingut, que a més acompanyats d'aquesta preciositat que tenim aquí del trofeu de la Eurocup, que la veritat és que, home, petit no seria. Com per tenir-lo al menjador de casa és maco però grandot, eh? O sigui que déu-n'hi-do. Enhorabona i que, com deies abans, que la cirereta està molt bé, però que en vinguin moltes més que sí. Per endolcir encara més la carrera.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I Pau, per cert, per vincular-ho també una cosa amb l'altra, amb el waterpolo, en el cas de les noies, també van tancar la fase regular de la Lliga assegurant-se la primera plaça.
Sí, victòria 4-18 a la piscina del Boadilla. El rival a les semis serà el Mediterrani. Això serà dijous, a partir de la setmana que ve, dijous de la setmana que ve, abans que entrem també, que estem en setmana de Final Four de l'Eurolliga.
La maleta la tens feta, eh?
La tenim feta ja, sí. Dissabte a les 6 de la tarda, hora nostra, per començar ja a fer l'agenda. Semifinal contra el Plebiscito Padova italià, l'endemà a les 4, la hipotètica final, per tant, superdiumenge que tindrem aquí a Ràdio Sabadell, també amb el Sabadell Albacete, perquè nosaltres hi serem a Atenes, hi serem al Pireu.
Doncs imagina't, aquí d'aquí a una setmana tornar a tenir un trofeu, seria ja espectacular i per arrodonir aquesta grandíssima temporada d'Europa del Natació Sabadell. L'Edu Lorrio i el Quim Colet, que han estat els principals protagonistes del programa d'avui, fem una petita aturada per la publicitat i després d'aquesta dolça ressaca d'un títol europeu que es diu aviat en waterpolo masculí, de seguida una mica de futbol també amb el Centre d'Esports.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Ei, penya! Ei, penya! Què passa, penya? Aquí estem els de Xocolata Express per recordar-vos que els dilluns és el dia en què Ràdio Sabadell emprèn un viatge musical a l'univers del pop i del rock. Xocolata Express, els dilluns de 2:15 a 11:45 de la nit i redifusió divendres i dissabtes.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Conformax, una empresa dedicada a la salut i al descans dels clients. El Conformax es desplaça gratuïtament i sense cap compromís fins al vostre domicili per assessorar-vos. I depenent del seu físic i salut, us aconsella i determina quin és el descans que vostè necessita. Truqui al 93 444 75 56. El Conformax és un sistema de descans natural personalitzat que ofereix 5 matalassos exclusius, especials per a problemes d'humitat i amb un costat fresc a l'estiu i un de càlid a l'hivern. Recordeu, 93 444 75 56 i descansa.
Jo crec que l'equip va fer el que havia de fer ahir, és a dir, posar-se les piles des del principi, amb ocasions clares des de l'inici.
L'equip competeix, que li falta la punteta aquesta de marcar la diferència.
Està poc acertat potser de cara a porteria, però jo crec que aporta més del que aporta l'altre. Vull dir, és un jugador, per mi, titular indiscutible.
El Tribuna Preferent s'escolta i també es veu a través del canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
L'espai de debat de l'afició, cada dilluns a 7:45 del vespre, una hora de tertúlia arlequinada a Ràdio Sabadell.
Bona tarda, són les dues.
Les classes, com dèiem, seran presencials i segures. Els alumnes aniran amb mascareta.
Quan més persones sigui vacunada, vull dir que s'ha de prioritzar la vacunació de tothom abans de segurament tornar a revacunar.
És una vergüenza el que empreses multinacionales hagan lo que están haciendo, que es subir la luz a la familia.
Notícies migdia, de dilluns a divendres, a partir de les dues.
Vols estar al dia del que passa a la ciutat? Salut, política, educació, medi ambient, cultura... Tots els temes que t'interessen te'ls expliquem cada dia a partir de les dues, al Notícies Migdia.
El resum de la jornada en 15 minuts. Ràdio Sabadell. L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
De tornada de la publicitat, avui dia mogut aquí a Ràdio Sabadell, entre fotografies amb la Copa, no tots els dies es té un trofeu com aquest, una Eurocup de waterpolo masculí, la segona màxima competició continental, i mentrestant el Centre d'Esports Sabadell, més enllà de l'actualitat esportiva, acaba d'emetre ara un comunicat que diu que anuncia que el grup d'inversors que controla la majoria de les accions del club, entre els quals es troba també el mateix president Esteve Calzada, acaba de fer una aportació econòmica de 500.000 euros, de 500.000 euros per ajudar a cobrir el pressupost de la temporada 21-22 d'aquesta present. Aquesta injecció financera s'ha fet en forma de préstec que posteriorment es convertirà en accions de la mateixa Societat Anònima Esportiva del Centre d'Esports Sabadell. Amb aquesta aportació, diu la nota publicada ara mateix pel Centre d'Esports, juntament amb els ingressos que el club espera aconseguir d'aquí a final de temporada, s'espera cobrir el dèficit previst en el pressupost aprovat per la present temporada. Per tant, aquesta nova aportació econòmica que el que provoca és que hi hagi equilibri a les finances del Centre d'Esports Sabadell. Aquesta última hora arriba després de la victòria 0-1 d'ahir contra el San Fernando, que comentem amb el Sergi Parc. Sergi, què tal, com estàs?
Hola, Adri, com estem?
Una victòria amb gol de Caixe, aquí demà escoltarem, per cert, aquí a Ràdio Sabadell, per refer-se de dues derrotes seguides a casa, que ja té nassos, ho dèiem ahir a la retransmissió, el que és aquesta primera ref. Tens l'opció, encara que a Pedro Munitis no li agradi massa, ja ho sabem, parlar d'aquest tema, d'enganxar-te a la part alta, i en canvi, pam, dues patacades seguides a casa, 0-6. I vas al camp del qui era el quart classificat, ara és el cinquè, i guanya 0-1. O sigui que això és imprevisible al 100%.
Imprevisible totalment. I fa tres setmanetes guanyava 0-3 al camp del que llavors era líder, el Villarreal B, i també l'equip s'il·lusionava i allargava aquella bona ratxa. Realment té aquest punt d'imprevisible aquesta primera ref, i veurem on acabem situant el Centre d'Esports, perquè ara mateix Adri està entre dues aigües, exactament, a 5 punts del playoff i a 5 punts del descens.
Aquí és la pregunta del milió, eh? Aquí, a veure qui s'arrisca a apostar per una cosa o per l'altra. Jo insisteixo en la idea que els que venen per darrere tenen partits pendents i, per tant, no és del tot real aquesta distància, perquè alguns tenen alguna jornada pendent, però al final, de fet, el mateix Pedro Munitis en roda de premsa ahir es va encarregar de fer una cosa que per mi és una mica una quimera, eh? O sigui, ara això és opinió 100% personal, però aïllar, blindar el vestidor de tot el que pugui anar coent-se a l'entorn, és que al final és la salsa del futbol. O sigui, arriben les últimes jornades, la premsa, evidentment, els missatges que s'envien són d'estem a tants punts de dalt o de baix, o aquesta és la situació, la classificació, etc. I l'afició és que al final és que és el carmelet que tenen. Allò de dir, podem arribar, no podem arribar, ens il·lusionem, no fem els nostres pronòstics, és inevitable. Ara, que això no et distregui de la feina del dia a dia és una altra cosa, però el missatge de Pedro Munitis va quedar meridianament clar una altra vegada.
Molt clar. I si m'apures, Adri, els mateixos jugadors al final, quan compareixen públicament, ja fan bé, no, de ser prudents i de seguir el missatge que predica també Pedro Munitis, però el que és evident al final és que si l'equip aconsegueix aquella ratxa de 12 partits consecutius puntuant, vas escalar llocs, i al final el nivell de la plantilla és el que és molt alt i està entre les millors d'aquest grup 2 de la primera ref, és impossible que els propis futbolistes no puguin il·lusionar-se. No? Va, comencem a escoltar protagonistes, Adri, que tampoc tenim molt temps. D'entrada, el mateix Pedro Munitis, que, com deies, parlava d'aquests objectius, play-off, descens, de què s'ha de parlar, de res, diu el tècnic càntabre.
No quiero escuchar hablar ni de play-off, ni de descenso, ni de nada que nos... lo que tenemos que hacer para competir, porque, bueno, si a nuestra llegada intuíamos que esto al equipo no le beneficia, ahora lo confirmo. O sea, lo único que nos viene bien es enfocar en el aquí, en el ahora, en preparar los partidos, en tratar de llevarlos a la práctica y no mirar más allá, porque cuando nos salemos de eso, bueno, creo que al final nos acaba perjudicando.
I sobre això que deies, Adri, com es blinda el vestidor sobre aquest xup-xup que pot fer l'entorn de si el Sabadell és capaç d'enfilar-se al play-off o no? Doncs el mateix Munitis reconeixia que era absolutament impossible blindar-se.
Nos ha sido imposible y al final creo que nos ha perjudicado. Yo creo que estamos hechos de experiencias y tenemos que aprender de lo sucedido. Lo que os digo es que es un equipo que no necesita motivación extra. Es más, creo que hay veces que bueno, por nuestra forma de ser o por nuestro carácter nos llega incluso a perjudicar, pero no quiero que se malinterprete, es que nosotros vamos a cada campo que vamos, ya sea el nuestro más todavía, a intentar ganar el partido. Creo que cuando miramos hacia abajo o hacia puestos de playoff, nos entra un vértigo que nos perjudica.
Doncs és cert que el vertigen afecta, que aquesta motxilla de pressió extra no la gestiona massa bé el vestidor, però insisteixo en la idea, queden 9 jornades, i si el Sabadell, tant de bo que sí, es reenganxa en la part alta de la classificació, és que serà inevitable que en algun moment o altre acabem engrescant-nos i deixant-nos contagiar per aquest punt també, ja no diré d'eufòria, és d'il·lusió lògica per intentar enganxar-te dalt. Insisteixo, tant de bo que tinguem aquest problema. El que queda claríssim és que fora de casa l'equip rutlla i de quina manera, en concret Andalusia, no sé si demanar cada setmana ve de viatge cap allà, eh?
Doncs quasi que ho podrien demanar.
Per logística ja et dic jo que no. Per viatges no, però tu, per marcadors...
Sí, de fet, recordem amb aquesta dada, Adri, que amb Munitis a la banqueta el Sabadell a Lliga encara no ha perdut, més enllà d'aquell que jo a la Copa contra el Sanluqueño, precisament Andalusia. En Lliga, insistim, amb Munitis el Sabadell no ha perdut. I Andalusia, com deies, doncs en aquesta primera ref, invictes l'equip arlequinat en 5 visites, empats contra Sevilla, Atlético, Algeciras i Balona, i victòries contra Sanluqueño, i ahir aquest 0-1 contra el San Fernando, i a més en un partit, Adri, on el Sabadell va haver d'adaptar-se a les circumstàncies, ja no només pel rival, també pel terreny de joc, però especialment pel vent que va fer.
Espectacular, el rendiment que deies. És que és un gol en contra en 5 partits jugats a Andalusia en Lliga i un 9 de 15. És que és al·lucinant, perquè a més són camps realment fotuts, perquè anar al Nuevo Mirador, anar a l'Iberoamericano o Bahia Sur ahir, o sigui, són places difícils i en canvi l'equip està rendint. Només el gol de l'Iculibali a la línia de la Concepción, que igualava el d'Aaron Rey, és l'únic que ha rebut el Sabadell. I és cert també, com a curiositat, que les 3 derrotes en Lliga del Sabadell de Munitis han estat les 3 a casa, les 3 en Andorra, Castellón i Castilla. Parlaves del vent, parlaves de la idea de partit i del joc del centre d'esports. Això és el que deia Pedro Munitis sobre executar el seu pla de partit.
Creo que hemos vuelto al camino de lo que nosotros somos o lo que nos ha traído hasta donde estamos ahora mismo, que es intentar ser muy sólidos a nivel defensivo, intentar defender lo más lejos de nuestra portería siempre que podamos hacerlo, tener la humildad y la capacidad de sufrimiento para soportar momentos en los que eres dominado y luego, bueno, adaptarnos a las circunstancias de cada partido. Hoy tocaba un partido de juego directo por las circunstancias y hemos sabido hacerlo. Tocaba un partido de contragolpear y hemos sabido hacerlo.
Insisteixo en la idea, demà parlarem segurament més en profunditat d'Àlex Aizpuru, de Caixa, del protagonista amb el seu gol, i molt em temo, no he fet el recompte, el fa el Pau Vitori de normal, que possiblement l'MVP per l'audiència de Ràdio Sabadell.
a qui hauríem matat al descans per la que falla, que és clamorosa, gairebé dos pams de la línia de gol.
Mira que la jugada que fa és molt bona, una individualitat molt bona del davanter seguit per la Pontferradina, però després és cert que se li ofusca aquí la visió i no és capaç d'introduir la pilota a la porteria quan semblava el més fàcil de tot, no? En tot cas, després ho va arreglar amb aquest gol de davanter pur, de rematador, a centrada de Diego Caballo i a més amb la dreta, per cert, mèrit del lateral salmantí, una nova assistència per ell en una jugada que no era fora de joc, clarament no era fora de joc, gol totalment legal. I si dic això és perquè el partit va estar farcit de polèmica i no la podem esquivar tampoc aquí en aquest anàlisi, perquè el gol de Caixa va arribar entre els dos gols anul·lats del San Fernando. I aquí tota la polèmica, perquè clar, el primer sí que és cert que jo crec que hi ha el marge del dubte i és possible que fos fora de joc.
Per mi és fora de joc el primer.
Bàsicament, la pentina Agüero en el primer pal i en el moment de la pentinada és quan en el segon remata Juanmi Callejón i és molt possible que estiguin fora de joc. És veritat que les repeticions tampoc ho deixen del tot clar, però aquí no crec que es pugui encaixar del tot des de
San
Fernando.
I també dic que va aixecar la bandera amb molta celeritat i abans de la rematada. O sigui que en el camp va quedar molt clar que invalidava l'acció prèviament. En el cas del segon... Deixa dubtes l'acció i deixa més lloc encara per l'emprenyada isleña la reacció de l'assistent amb un moment que aixeca la bandera dos segons tard i generant molts dubtes.
Al final, Juanmi Callejón pica la falta. Qui acaba marcant és Pedro Benito, que es veu clarament que
està habilitat,
però a més per un metre i mig. I aquí la interpretació, l'única justificació que poden tenir els col·legiats és que en el moment que xuta la falta Juanmi Callejón, Francis Ferrón estira la cama,
sí, que
intenta rematar, està per davant, és un fora de joc posicional, i pot distreure a Emilio Bernat, que fa la primera aturada, abans que Benito, el tiktoker, doncs faci el gol que finalment no va pujar al marcador i que hagués significat l'1-1 en aquell moment. Tot això, Adri, va causar una gran indignació en el San Fernando i si no escolta, de fet hi estaves tu present a la roda de premsa, el seu president, Luis Kinziger, que va comparèixer públicament per dir prou i per denunciar tot això.
Ha sido más obvio que la casa de papel, es un robo, es la palabra, lo siento mucho, pero yo soy de defender mucho el error humano, tengo muchísima empatía, todo el mundo me conoce, pero hay un momento que hay que decir stop, y hoy es el momento de decir stop. El San Fernando hoy ha sido una vez más víctima de arbitraje, de nivel limitado, sino lamentable, lo digo así de simple. ¿Por qué? Bueno, porque al nivel de faltas, al nivel de fuera de juego, hemos visto varias veces que no solo es un error humano, porque un error humano se aprende, se corrige. Hemos visto que puede que sea intencional.
Doncs això, el president francès del San Fernando Club Deportivo Isleño, que es quedava a gust en roda de premsa just abans que compareixessin els dos entrenadors. I de tot això que en diu el nostre analista arbitral, som-hi, va, amb el Joan Fàbregas.
El San Fernando Sabadell el va dirigir Jorge Díaz Escudero, murcià de 35 anys amb 9 temporades de segona B a l'esquena. La seva actuació a l'estadi Iberoamericano va ser inoblidable, sobretot per l'equip local. El primer tram del maig ens va fer intuir un arbitratge pràctic. Díaz Escudero fugia del diàleg amb els jugadors, xiulava faltes per no complicar-se la vida i anava trampejant el partit amb un posat molt seriós i amb cara de pocs amics. De fet, a San Fernando d'amics no en va fer ni un. Va tancar el primer acte amb només una groga al caseller. Jorge Díaz Escudero s'esperava una segona part tranquil·la, semblant a la primera, però el que no sabia és que l'enemic estava a casa i no era un altre que el seu assistent número 2, el senyor Javier Arevalo Rosado. El liniesman extremeny va anul·lar dos gols al San Fernando. En el primer li donarem el benefici del dubte, però el segon va ser una aberració. I no només perquè la posició del golejador fos clarament legal, sinó per com va procedir. En primer lloc, va fer una passa en direcció al mig del camp. Semblava que anava a validar el gol i fins i tot l'àrbitre va fer el gest. Va ser llavors quan el Timira va tocar el cel amb la mà i això va convèncer l'assistent per aixecar la bandera. Dantesc. En aquestes jugades es nota la poca compenetració de l'equip arbitral. Coses que passen quan cada setmana vas amb companys de diferents territorials. Fins al final del partit, descontrol generalitzat i el pobre col·legiat murcià que va acabar el partit amb pentes i rodolons en uns 45 minuts que se li haurien fer eterns. I ara és quan em pregunteu a quin grup va Jorge Díaz Escudero i realment no sé on l'haig de col·locar.
Després de l'arbitratge de San Fernando, no puc dir que sigui apte per la categoria. Però, és clar, fins a quin punt és culpable de les desventures del seu assistent? En aquesta ocasió tirarem d'empatia i el deixarem al grup 2. Concretament, al capdavall del grup 2.
Doncs en el límit, entre la permanència i el descens, i evidentment no surt massa ben parat l'home de la bandera. Diferents titulars per acabar, simplement, novetats a l'11 de Munitis ahir, gent com Dani Sánchez, a qui escoltarem demà, o com Facu García, el debut de Lamin Gassamà en els últims minuts de partit a l'Iberoamericano, o Sergi Altimira, que es perdrà per cinquena groga, per amonestacions, el partit d'aquesta setmana, que ni més ni menys és contra el líder.
Contra el líder, l'ara líder, l'Albacete, diumenge a les 5 de la tarda, Adri, partidàs a la nova Creu Alta i una nova revàlida per saber això, encara que Pedro Munitis no vulgui sentir parlar ni de play-off ni de descens. On hem d'ubicar el Sabadell? Si es torna a apropar a la cinquena plaça o, en canvi, retrocedeix de 9 posicions a la classificació d'aquest grup 2 de la primera ref?
Doncs ja ho sabeu, ho hem dit en començar, però aquesta notícia, aquesta inversió, que és simplement per acabar de quadrar números, però al final és mig milió d'euros que se suma per part dels inversors del Centre d'Esports Sabadell per equilibrar les finances del Centre d'Esports, i que us dèiem en començar aquesta informació del conjunt arlequinat amb el comunicat que acaba d'emetre ara fa un moment al Centre d'Esports. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara, Adri.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
D'un líder a l'altre, parlàvem de l'Albacete Balompié, líder de primera ref, i aquest ja no és que sigui líder, és que és campió. El Mercantil és nou equip de Lliga Nacional Juvenil, només una temporada ha estat. El juvenil agraciencà preferent en aquesta etapa, el que ha trigat l'equip de Marechal Laverdier en signar l'any pràcticament perfecte, immaculat, en el que portem de temporada 23 jornades, 22 victòries, 66 punts de 69 possibles. L'ascens, això sí, no ha estat al camp. Dissabte els blaugranes golejaven 1-4 a l'Igualada, en la primera opció matemàtica de ser campions, necessitaven un cop de mà del juvenil B del Sabadell, i aquest va arribar l'endemà diumenge, és a dir, ahir, amb l'1-3 a Sant Cugat. Saludem a l'entrenador Marcel Laverdier, enhorabona, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, moltíssimes gràcies.
Li traieu 22 punts al segon, que ara és el Nàstic Manresa B, és espectacular pujar al març. Com s'aconsegueix un any tan rodó com aquest?
Sí, la veritat que és una bogeria, s'aconsegueix amb molt treball, amb molta il·lusió, amb molta perseverança i sobretot amb aquestes ganes, no?, que hem tingut des del primer moment de superar-nos partit rere partit, indiferentment de la diferència que hi havia a la classificació.
Us esperàveu l'ensopegada del Sant Cugat ahir o no?
Bueno, esperar-la sempre la pots esperar, i més quan la diferència amb el primer és tan gran, que ells també s'han deixat anar una miqueta. El Sabadell és molt bon equip i sabíem que hi havia moltes opcions de que el que va passar passés.
I com ho vau viure? No sé, on éreu o què vau fer en aquell moment?
Mira, durant la setmana els jugadors es van arribar a plantejar el fet de que poguéssim aplaçar el partit de l'Igualada o no guanyar-lo, i jo els vaig dir que ni hablar, que nosaltres havíem de fer la nostra feina, i si després el Sabadell ens donava un cop de mà i guanyava el camp del Sant Cugat, doncs millor que millor, no? Que quan abans guanyéssim la Lliga, millor. Llavors el que vam fer, un cop vam fer els deures el dissabte al camp de l'Igualada, va ser al camp del Sant Cugat i viure el partit en directe.
I després celebració o...?
Sí, ja només has d'escoltar la veu. Després vam anar al camp de Mercantil, vam fer un sopar i vam sortir una miqueta de festa.
Ben fet, que s'ha de celebrar quan toca. Per la història quedarà, Marc, que el Sabadell B va donar el títol al Mercantil al grup 3, i que el mateix cap de setmana, al grup 2, el Mercantil B va permetre amb el seu empat contra el Parets que el Sabadell C s'escapi en el lideratge. Per tant, aquí un cop de mà de l'un a l'altre i de l'altre a l'un, deixeu-me fer la broma fàcil. No sé si és el moment d'una entesa més gran de les dues entitats en tota la història, però ja és curiós, això.
Sí, és bastant curiós i molta casualitat que sigui el mateix cap de setmana. Bueno, el que em comentes no crec que em correspongui a mi, així que molt agraït al Sabadell per la victòria del Sant Cugat i a seguir.
Teníem un Mercantil Sant Cugat a tot això aquesta setmana, que en cas d'haver guanyat els santcugatencs era un primer contra segon amb l'ascens en joc. És el que dius tu, no? Si la feina està feta ja, doncs millor que millor, ja hem celebrat l'ascens i el títol de Lliga, però ens ha quedat descafeinat el partit d'ara.
Sí, una mica escafeinat sí que quedarà, perquè no tindrà cap efecte a nivell classificatori, no?, el fet de guanyar o no el partit, però bueno, intentarem anar a guanyar com hem fet amb la resta de partit i seguir mostrant, sobretot a nosaltres mateixos, que ens és igual la diferència que hi hagi amb el segon, que ens és igual que ara hem guanyat la Lliga, volem seguir guanyant i volem seguir fent història.
I l'última, pensant ja de cara al futur, sempre quan acaba una temporada juvenils hi ha un gruix de jugadors que acaben la seva etapa formativa. Ara entenc que la idea és consolidar-se nacional, no tornar a tastar la preferent durant temps.
Sí, exacte. Ara el que he de fer és consolidar la categoria, és el primer pas, després el temps dirà si podem ser més ambiciosos, però sí, el primer pas és consolidar-la. Tenim la sort de que diversos jugadors ens segueixen del juvenil A, tenim un bon juvenil B també, amb 3-4 retocs que fem crec que podem fer una plantilla molt competitiva.
Doncs això ja vindrà, que és el que té haver-se guanyat amb tant de temps, amb tant de marge a l'ascens, que som tot just a 28 de març i ja podem estar pensant en la plantilla de l'any vinent, perquè sabem que el Mercantil tornarà a la Lliga Nacional Juvenil. Marcel Abarder, el que dèiem en començar, enhorabona i a celebrar, una abraçada.
Moltíssimes gràcies, una abraçada forta.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Encara en futbol formatiu, a la divisió d'honor juvenil, el Centre d'Esport Sabadell s'ha allunyat de la tercera plaça després de caure clarament en el duel directe contra l'Adam a Olímpia per 0-3. Els de Marc Nomen no van entrar bé al partit i van haver d'anar a remolc durant bona part del primer temps. Els cervesers es van avançar amb un gol de penal i a la segona meitat van exhibir un gran encert de cara a porteria, a diferència del Sabadell juvenil, que no va aprofitar les que va tenir. El mateix Nomen reconeix que l'Adam va ser clarament mereixedora dels 3 punts.
Sense cap dubte, l'Adam és mereixedora perquè al final ha fet més gols que nosaltres i ha guanyat. Han fet una molt bona primera part on a nosaltres ens ha costat molt d'entrar al joc, tot i algunes arribades al principi, però sí que és veritat que després del partit ha anat on a l'Adam li interessava.
Els arlequines es mantenen ara en sisena posició d'aquesta màxima categoria juvenil de la divisió d'honor, empatats a 44 punts amb el Mallorca, el cinquè. Per darrere venen el Cornellà i el pròxim rival del Sabadell juvenil, que serà el Girona. I avui acabem amb squash, perquè Iker Pajares debuta avui a l'Alam British Open, a Hull. El jugador d'esquash sabadellenc s'estrena a 9:15 del vespre contra el francès Sebastián Bonmalé. El de l'illa de la Reunió és el número 38 del món, mentre l'esquashista del tenis Sabadell frega el top 20 del rànquing mundial. En cas de passar avui, demà Pajares es creuarà als 16ens de final amb el guanyador del duel entre el nord-americà Shahjahan Khan i l'escocès Alan Klein. En l'últim torneig PCA, a principis de mes, a l'Optes i a Championship de Londres, el sabadellenc va caure a la primera ronda contra el suís Nicolas Müller. I repassant el menú de demà, el tenis Sabadell en campanya electoral ja, les tres opcions han passat el tall i per tant ja són candidats oficials. Per tant, toca la segona part de les entrevistes que vam iniciar quan eren precandidats. Demà amb el Francesc Teruel. També entrevistarem a Caixa Aizpuru amb el seu sisè gol aquesta temporada ja amb el Centre d'Esport Sabadell, un extens bloc de futbol territorial amb vol, futbol sala i el descens matemàtic del vòlei femení del Natació Sabadell. Tot això demà a la una. Ara el que toca són les notícies amb la Núria García i amb el Toni González, que ha estat a les vies de so. Per recuperar, per exemple, l'entrevista amb l'Edu Lorrio i amb el Quim Colet, tota la informació del Centre d'Esports, podeu anar a radiosabadell.fm. Allà està el podcast de l'Hotel Suís i, si no, a les xarxes socials d'aquesta casa. Demà més, que tingueu un bon dilluns. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.